El 12 de febrer de 2019 va començar un dels judicis més mediàtics dels últims anys a Espanya, el judici del procés o de l'1 d'octubre, al Tribunal Suprem. 12 persones, 10 polítics en actiu la tardor del 2017, entre els quals el santcugatenc Raül Romeva, però també hi havia Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs, a més de dos activistes, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, van seure al banc dels acusats durant setmanes, més aviat mesos, acusats de rebel·lió, sedició i malversació per organitzar el referèndum de l'UO. Abans d'un any ja es van conèixer la sentència, fins a 13 anys de presó i inhabilitació per a 9 d'ells, cosa que va provocar dies de manifestacions i aldarulls al carrer, en especial a la plaça Urquinaona, com deu recordar tothom. I l'estiu de 2021 van ser indultats aquests 9 presos pel govern espanyol i més recentment s'ha canviat els tipus penals pels quals van ser jutjats i condemnats. Per parlar de tot plegat, tenim a l'altra banda del telèfon a la periodista santcugatenca, Núria Alcalà, que va cobrir informativament aquell intens judici per Ràdio 4 que va durar 4 mesos. Benvinguda, Núria.
Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Ara que ja fa 4 anys, com recordes aquell judici al Tribunal Suprem? Quins són els records que en tens?
Doncs d'una activitat frenètica. Jo crec que tots teníem allà la sensació de que estàvem cobrint un judici inèdit i un dels reptes principals era la retransmissió d'aquest judici. No era gens habitual en aquell moment que es retransmetés per molts mitjans alhora un judici en directe. La gent del carrer, per dir-ho d'alguna manera, no sap el funcionament pròpiament del judici, que hi ha una primera part. O sigui, que no comença amb la declaració dels acusats, necessàriament, per exemple, sinó que sempre hi ha una part introductòria que es diu qüestions prèvies. Vull dir que és una... eren qüestions jurídiques com molt farragoses d'explicar a l'hora de fer aquestes retransmissions. I, d'altra banda, la responsabilitat de que estàvem explicant una qüestió molt sensible a nivell social, inèdita a nivell jurídic i també a nivell mediàtic. Per tant, moltíssima intensitat.
Precisament aquest factor mediàtic, no? La retransmissió en directe del judici, moltes televisions punxaven en directe i si no podies seguir-ho tu pel teu compte si t'interessava, gent que no ha mirat mai com funciona un judici, creus que això també va afectar, diguem, els actors? És a dir, jutges, fiscals, advocats, i evidentment els propis acusats, però entre jutges, ser conscients que estaven observats en loop, que allò estava sent retransmès, potser no sé si actuaven igual que ho haurien fet si no hi haguessin càmeres.
Jo crec que tothom era molt conscient que allò estava sent retransmès i, a més, vist per moltíssima gent de moltes sensibilitats diferents. Al final, com a tribunal, han de mantenir un posat, no?, de neutralitat. Al final, ells són els responsables d'aplicar la llei i han de mantenir aquesta posició, entre cometes, d'autoritat, però d'altra banda, conscients de que allò ho estava veient moltíssima gent i a ulls també de moltíssimes institucions, fins i tot observadors internacionals que també van anar al judici de públic, perquè era un judici com qualsevol, com la majoria, obert al públic en general. Jo crec que, i això és com una percepció personal, els membres del tribunal i més concretament el president Manuel Marchena sí que n'era conscient d'això i el to, de fet, a les primeres sessions era molt mesurat, era molt, molt neutre. Ell ja és conegut per tenir aquest tracte com molt amable, d'alguna manera, o com aquest posat una mica més amb talant, no?, d'una manera o altra, però sí que es notava molt, perquè sí que a mesura que avançaven les sessions, al final van ser com al voltant d'una seixantena, doncs de vegades ja el vam veure com de tant en tant perdia els nervis, no?, amb algun testimoni o amb algun advocat.
Periodísticament és segurament el més interessant que t'ha tocat cobrir, sobretot per aquesta sensació de que vas cobrir un fet històric, és a dir, per bé o per mal, passarà el temps i això, aquest judici, ha passat a la història segur, i passarà.
Sí, 100%. en el meu cas, en concret, com a Corporació Radio Televisió Espanyola, jo treballava per 3 antenes alhora. Ràdio 1 en castellà, Ràdio 4 en català i Ràdio 5, que és com les 24 hores d'informació. Llavors, la intensitat no l'he viscut, a nivell de feina no l'he viscut mai d'aquesta manera. Hi havia feina mentre treballàvem, mentre seguíem el judici, i fora també de la sala per rascar alguna informació més de què estava passant, de les estratègies de les defenses, per on anirien uns i altres, no? Per tant, sí, i molt conscient d'aquest fet històric, per suposat.
Mm-hmm. Ara, que hi han passat 4 anys, què et quedes d'aquelles setmanes, mesos de declaracions i testimonis? N'hi ha hagut algun, allò que t'hagi quedat especialment gravat, pel motiu que sigui, per la transcendència o per l'anècdota?
Sobretot transcendència. Les imatges, no?, que se't queden a la retina, al final veiem a unes persones que havien estat en presó preventiva doncs prop d'un any per primer cop, llavors, no sé, veies com també l'aspecte físic en alguns, no?, se't quedava com aquesta imatge, després la imatge de la retrobada amb mirades amb els seus familiars, també fins i tot hi havia poc tracte amb els membres del tribunal, per exemple, i amb advocacia de l'Estat, amb fiscalia, però de tant en tant també veure com tot aquelles dues visions dels fets era com molt, molt difícil trobar l'equilibri. I jo em quedaria sobretot amb això.
Mm-hmm. Perquè això també et volia preguntar, és a dir, com es fa, perquè és un tema que, diguem, tu ets catalana, ets d'aquí, però ets periodista, treballes per un mitjà, diríem, de tot i que treballes per Ràdio 4, però d'arrel espanyola, i precisament aquest judici el que feia era posar una mica, no?, en debat tot això, no?, la relació entre Catalunya i Espanya, com els mitjans catalans miraven aquest judici no era igual com el miraven els mitjans espanyols. Llavors, tu com ho vas portar, aquesta neutralitat que estic segur que tenies, però vull dir, entenc que no deuria ser fàcil, no? Quan tornaves a casa i et deien i tal, ostres, per què has dit això, per què has dit allò? No sé, tu com ho portaves, això?
Vaig tenir la gran sort, això sí que ho he de dir, de que no se'm va qüestionar mai ni el vocabulari que feia servir, ni, o sigui, jo era molt conscient de la neutralitat que havia d'imparar en el tractament d'aquella informació, no perquè treballés a un mitjà que tingués la cua Radio Nacional d'Espanya, sinó perquè al final jo defensava molt que una periodista de Catalunya al final anava acompanyada de dues companyes més, però una periodista de Catalunya també relatés aquells fets des de la perspectiva dels que vam viure l'1 d'octubre, el 20 de setembre, d'una forma més o menys propera, però que es veiés amb aquest prisma, amb un prisma català. No vaig tenir cap mena de problema en el relat, i molt menys, però sí que et donava, tenies aquella sensació, aquell extra de responsabilitat per la matèria sensible que estaves tractant.
Mm-hmm. Molt bé. Ja tancant la part més periodística, els mitjans vau poder treballar amb comoditat? Perquè no sé si el Tribunal Suprem estava preparat per l'allau de premsa que hauria d'haver-hi, a més de la retransmissió en directe, etcètera, etcètera. És a dir, el treball durant 4 mesos va ser còmode, perquè a vegades en un jutjat no sempre ho és.
Cal dir que va ser el contacte amb el servei de premsa del Tribunal Suprem va ser prou fluid, i és cert, com tu dius, que aquell espai no estava preparat per acollir a vestir tantíssima gent i una cobertura tan gran. Òbviament, els primers dies allò era les Rambles. Es va habilitar específicament la biblioteca del Tribunal Suprem per distribuir-nos en diferents sales en funció de, les, per exemple, les ràdios estaven en una sala, els diaris digitals i les teles potser estaven en altra, i va ser relativament còmode. I difícil, difícil alhora, també. Era, a vegades em queda una imatge que era curiós com a les hores en punt de cada hora, que la majoria de les persones que estàvem treballant, per exemple, a la sala de ràdios, fèiem que era entrar en directe. I passàvem d'un silenci sepulcral, perquè tothom estava seguint el judici, a elevar tots la veu perquè entraven tots en directe a la mateixa hora. Llavors es produïen aquells moments com curiosos.
Molt bé, perfecte. I pels que vam estar veient el judici, com jo com a periodista, però no ho vaig haver de cobrir, però clar, evidentment hi ha molta curiositat. I vam veure, no tot, no els 4 mesos, evidentment, però molts dies. Va haver algunes curiositats, potser tècniques, que no sé si... que fins i tot els advocats defensors ho van criticar, però no sé si era habitual o no habitual, o com que tot ja era excepcional, ja entrava dins el pack, que és el tema dels vídeos, no? És a dir, estaven fent interrogant a un testimoni que es basava l'interrogatori en unes imatges de vídeo, però no es van poder veure en el moment per poder replicar i per poder, si el testimoni deia una cosa i el vídeo en deia una altra. I tot, els vídeos, no. L'últim dia, durant 2 dies, veurem tots els vídeos. Ara feu preguntes. Ostres, era... Des de fora sembla molt estrany. No sé si és molt normal a nivell de la gent que és habitual d'un judici.
Va ser un objecte de debat. De fet, vam tenir possibilitat de preguntar al Tribunal Suprem una mica com es faria aquesta part documental, perquè hi havia una quantitat de vídeos ingent, i ens remarcaven, no os preocupéis, que veréis, se verán todos los vídeos uno por uno... I al final sí, va ser una mica així. No sabria valorar 100% si això és una irregularitat. Jo crec que en el judici sempre hi ha una part que es diu la part documental, i allà és on pretenia el tribunal concentrar-ho tot el tema dels vídeos. Llavors, la contraposició amb el relat dels testimonis, al final es va decidir que no... de manera encertada o precisa o no, però es va decidir que no es faria, però sí que és cert que els vídeos es van guardar per la part documental del judici.
Mm-hmm. Sí, sí, realment va ser així, però clar, l'espectador no habituat, no va costar d'entendre-ho. I després...
Sí, és normal.
Recordo, almenys per part meva, algunes declaracions, en particular, per un costat, la del major Trapero, no?, de Pare Esperada, i segurament per sorprenent, no?, pel que va dir. No sé, com la recordes, aquesta, en concret?
D'alguna manera ens va quedar la sensació, perquè el major Trapero estava pendent d'un altre procés obert contra ell a l'Audiència Nacional, que al final, fixeu-vos que anava acompanyat de la seva advocada, no?, i al final ens va quedar la sensació de que estava com preparant el terreny allà al Tribunal Suprem per la seva pròpia causa a l'Audiència Nacional, que després va ser jutjada, no?, i al final va resultar absolt. Sí, va ser molt sorprenent. He de dir que periodísticament ens va donar molta vidilla, la veritat. Però l'anàlisi que feia més això, que d'alguna manera estava avançant el seu relat de cara a l'Audiència Nacional.
Està clar. I es va demostrar que estava molt ben assessorat en aquest sentit.
Sí.
Està clar. Molt bé. I ja per acabar, sense que entris en el terreny de l'opinió, si no vols, però tu, després de sentir aquests 4 mesos de declaracions, testimonis, etc, t'imaginaves una sentència... dura, això ho dic jo, diríem, però una sentència de 13 anys, fins a 13 anys, evidentment no tothom 13 anys, però fins a 13 anys, que va ser el cas de l'Oriol Junqueras, la més alta, fins a 13 anys per tot allò que es va explicar i es va veure en el judici?
Tot era tan inèdit que fer suposicions sobre què acabaria sentenciant aquella sala era extremadament difícil. Era molt difícil, d'altra banda, avançar una sentència absolutòria, perquè al final un procés judicial és llarg, allò arriba després d'una instrucció del magistrat Pablo Llarena i tot fa preveure que una altra sala del mateix tribunal no el desautoritzarà després de jutjar els fets. Llavors, les acusacions eren molt contundents i era molt difícil preveure, sobretot, una sentència absolutòria. Ara, que fos fins a 13 anys i que fos finalment per sedició, sí que jo crec que hi havia un sentiment general de que la rebel·lió era difícil, una sentència pels precedents jurídics que hi havia sobre aquest delicte, era molt difícil.
Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Núria Alcalà, periodista santcugatenca de Ràdio 4, redactora actualment de Judicial, de Tribunals per aquesta emissora de Ràdio 4, per explicar-nos la teva experiència amb aquest famós judici pel qual aquest 12 de febrer se n'han complert 4 anys ja. Del seu inici, evidentment, al final va ser ja avançada la primavera. Moltíssimes gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Adéu-siau.